A la platja de la Fragata i ahir vespre a les 8, en aquest cas a la mà, a 60 milles nàutiques en fora del sud-est de l'illa. Fins aquí les notícies de la una del cap vespre de Divendres Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin a les dues, en aquest cas a l'informatiu migdia. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més, ja el segon d'aquest mes de setembre a Vida Saludable, el programa de salut, ja ho saben, i benestar d'aquesta, la ràdio pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora, per sentir els consells dels grans i magnífics professionals sanitaris de la nostra comunitat que aporten rigor. Òbvio, tots els pares i les mares de la nostra comunitat estan contents, han fet una alè aquesta setmana. Els més de 160.000 alumnes ja es troben immersos en el nou curs escolar. Un curs on esperem que vagi molt bé acadèmicament i on sempre l'aportació dels nostres sanitaris, com ara, per exemple, infermeres escolars i ara psicòlegs, 39 en concret, més l'ajuda dels professors, valdran segur per la salut física i mental de l'alumnat. Des d'Eivissa vos contarem avui com 14 infermeres de Can Missa s'han format fins a 500 docents en atenció d'urgències per determinades patologies. Per posar un cas concret, els han format per reaccionar davant d'un cas de diabetis o d'una cardiopatia. Però avui xerrem també de la importància del CA, el millor amic de l'home en la salut i en les persones. Efectivament, el vincle entre el propietari i la mascota està demostrat. Com també els beneficis en la salut mental i en altres patologies, com la diabetis, però també ajuden en rescat de persones, acompanyen les persones invidents i altres feines. Tot això en xerrarem amb Pilar García, etòloga, que és veterinària, experta en comportament animal. Recordin que els manescals també són sanitaris. Serà als nostres estudis d'IBT Ràdio en uns minuts en un programa que ja encetam. No perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Sintonia d'inici del nostre repàs informatiu la setmana i encetam a l'Hospital de Manacor per tornar a explicar l'emotiu moment quan un bon professional s'acomiada, es jubila. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients. Efectivament, avui ens acomiadem del doctor Albert Vallès, cap del Servei d'Hematologia, que es retira després de més de 17 anys de dedicació, professionalitat i vocació a l'Hospital de Manacor. Per fer-ne un balanç de la seva carrera, ja ens escolto des de l'altre costal del fit telefònic. Molt bon dia, doctor Albert Vallès, benvingut a Vida Saludable.
Bon dia.
Vostè va dir les següents paraules de comiat. Ara ha arribat el moment d'acomiadar-se sabent que l'assistència sanitària de la comarca seguirà millorant.
Sí, és així.
Què volia dir exactament amb aquestes paraules?
Bé, que darrerament el nostre hospital d'aquí de Manacor ha apostat, ha jugat per contractar més professionals en vistes de la de l'ampliació del nostre hospital.
Uh-huh. I primer de tot, quin vídeo més xulo va penjar a l'hospital el seu Instagram el seu darrer dia? Es va emocionar?
Sí, realment. No m'esperava aquesta situació. Però bé, ja està fet i jo he quedat molt agraït a la resta de companyes i companys del meu hospital.
I li varen regalar res? Qualque sorpresa dels companys? Qualque detallet d'aquests que sempre un s'endú més enllà dels 17 anys?
Sí, m'han regalat qualque vi i alguna altra cosa més. Sí, és veritat. Ja li dic, tot això no estava previst per part meva.
Doctor, han estat 17 anys de dedicació, com dèiem, professionalitat i moltíssima vocació a l'hospital. En què es queda d'aquesta trajectòria, d'aquests 17 anys? Què destacaria?
Bé, molta feina. Hem, diguéssim, organitzat una mica el nostre servei i s'ha de seguir organitzant perquè durant molt de temps hem estat només dos hematòlegs quan realment hi havia tres places en el nostre hospital fins de fa 4 o 5 anys. això ens ha comportat bastant de problemes, perquè hem de comptar que, tot i ser dos, volia dir que pràcticament durant 3 mesos només hi havia un professional, no? I realment això és molt feixuc, eh? Però bé, hem mirat d'agafar les coses i anar fent tot el que podíem i alguna cosa més en alguns moments.
I com descriuria la seva feina, la seva especialitat? De fet, l'hematologia pot ser una especialitat menys visible que altres especialitats, menys professionals, com deia vostè. Com descriuria per un oient que ens està escoltant ara mateix?
Bé, la nostra especialitat és molt àmplia, perquè abarca des del laboratori d'anàlisis clínics, el banc de sang, i després les consultes d'hematologia general, d'oncohematologia, inclús també d'hemostàsia i de tractament de control de tractament de pacients anticoagulats. Llavors, això fa que sigui molt àmplia i que, diguéssim, tinguem unes consultes molt llargues i amb una llista d'espera no menys treable.
I, doctor, en aquest de 7 anys de Manacor, qualque anècdota que vulgui compartir amb la nostra audiència?
Bé, hi ha hagut moltes anècdotes. Ara, en aquests moments, potser, de vegades, doncs, que ve una parella a la consulta, això és real, no? I el senyor, és que vinc per la senyora que no es troba bé, que es cansa molt, que no tingui una leucèmia. Diu, no, aquesta senyora està bé, simplement per la càrrega de treball i, diguéssim, i de més, doncs, està una mica cansada, no? I al cap de poques setmanes el paper canvia i és el senyor el que ve que no es troba bé i realment era ell el que tenia una leucèmia. Això
Ostres. Es
trapa molt, no?
Això no passa mai, no? És estrany.
És molt raro, per això et dic que això és una anècdota que ens hem trobat, com hi vaig trobar jo fa 3 o 4 anys.
Doctor Vallès, són de 7 anys de Manacor, però lògicament vostè té una àmplia carrera en altres hospitals, sí. Altres centres on ha fet feina. En què es queda?
Bé, primer em quedo en que la meva feina i la nostra feina dels hematòlegs, amb aquests 40 anys que pràcticament he fet feina, ha canviat molt, moltíssim ha canviat, no? Ha canviat molt per bé, no? Vull dir, s'han descobert molècules noves i moltes d'elles dirigides cap a un sol tipus de cèl·lula maligna, no? Que això fa 40 anys, si m'ho hagueren dit, no m'ho hagués cregut en cap moment, no? Això ha canviat molt i per bé. Pensi que hi ha malalties que abans, que veiem nosaltres amb certa freqüència, que els malalts vivien 3 o 4 anys i avui en dia poden viure 15 o 20 anys, inclús alguns es poden curar i retirar el tractament.
Que bé.
Doctor, com descriuria la seva relació amb els pacients i amb els companys?
Bueno, amb els companys, bé, realment bé, perquè quan estàs amb molta feina i amb molta consulta i molta llista d'espera i amb molta pressió, doncs, evidentment, això fa que els companys estiguem més junts, més units, no? I bé, amb els pacients jo penso que molt correcte, inclús algun dia m'he trobat ara recentment algun pacient i familiar de pacient per Manacor i em diuen, escolti, doctor, que s'ha jubilat, per què s'ha jubilat, no? Vull dir, volent exclamar doncs, que haguera hagut de continuar, no? En principi, molt positiu.
Clar, i ara què farà, després de tant d'anys de feina, d'aquesta trajectòria tan brillant? A més, jo crec que quan estem tan immersos a la vida de la feina de l'hospital, de les guàrdies, ara es troba que farà? Té plans de futur?
Bé, jo estic a punt de complir 66 anys, a mi m'ha agradat sempre viatjar i hi ha hagut èpoques de la meva vida en què això no ha estat massa possible i ara aprofitaré per viatjar tot el que pugui, no? Això d'entrada. Després, doncs, clar, quan tu et jubiles tens moltes coses pensades que el teu dia a dia has de fer, coses a casa i coses que tens pendents i ara és el moment d'arreglar-ho, d'arreglar aquestes coses i continuar.
Clar, evidentment. I la darrera, doctor, quin consell donaria a la població en general pel que fa a la sang, als seus nivells, que es facin analítiques regulars, per exemple, el que fa a la seva especialitat de hematologia?
Bé, jo penso que, a veure, tot això de les analítiques regulars, a vegades llegeixes coses que diu que hi ha gent que, no, que serveix de ben poc. Jo no estic d'acord. Jo, sobretot, recomanaria que la gent, bé, anés de tant en tant al metge i que es fes alguna analítica general, simplement que pugui veure quin és el seu estat de salut, no? Això sí que ho recomano, sobretot a les senyores, les senyores joves, no? Que habitualment ens trobem que totes poden tenir una manca de ferro o una anèmia per manca de ferro, no?
I això, clar, pot dur problemes a futur, evidentment.
Clar, clar. Tot això pot dur problemes a futur. Pensi que cada vegada més, amb una analítica, diguéssim, global, pots descobrir petites alteracions que, al llarg del temps, si no es tracta, no, o no segueix una alimentació més correcta, poden desenvolupar malalties importants a llarg temps.
I d'allà ho saben els nostres oients, és recomanable fer-se una analítica al manco un pic a l'any. Moltes gràcies, doctor Albert Vallès. Moltíssima sort a la seva nova etapa. Fins una altra.
Molt bé, fins una altra. Gràcies.
Anem ara amb més notícies dins del nostre informatiu sanitari de la setmana. Vos contant que l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha celebrat recentment a Can Misses una gran formació d'alerta escolar dirigit al professorat dels centres educatius d'Eivissa.
L'objectiu és preparar els docents de l'atenció davant d'emergències que es poden produir davant de les patologies comunes, com són les cardiopaties congènites, diabetis, epilèpsia i asma. Això pot salvar vides. De tot això, en xerram ara mateix amb Mònica Gern, infermera i gestora de casos pediàtrics i coordinadora de Correduca Salut. Molt bon dia, Mònica, benvinguda a IB3 Ràdio.
Molt bon dia.
Com va anar aquesta doble jornada de formació?
Bueno, jo crec que ha estat tot un èxit. Ens queda per avaluar, perquè vam fer unes avaluacions a posteriori i ens queda revisar i poder treure les dades, però sí que vos puc dir que tot el professorat que va acudir se'ns va apropar, ens va dir que estàvem molt contents, que per ells havia estat un gran avanç tenir aquesta formació i poder gaudir i aprendre durant 3 hores de com actuar en aquestes dues patologies. Que quan ho feim al centre escolar, com ja sabeu, per el temps que tenen lliure, ens quedem en 40 minuts, i aquí disposaven de 3 hores. Així que, bueno, crec que ha estat molt profitosa i, per cert, els ha agradat molt.
I quan d'alumnes té registrat aquest programa i, sobretot, quan de professors s'ha format?
Bé, aquest alumne tenim registrats des de que va començar. Jo vaig començar cap al 2018 i ja teníem uns 30. Actualment, registrat, tenim uns 900.
Uau!
Dir que, clar, aquests 900 no tots estan actius. Ara, actualment, actius seran uns 700. Per què dic que no estan actius? Perquè hi ha alumnat que ja no té aquestes patologies, alumnat que s'han anat fora de les nostres illes o que ha saltat i ja no està dins del programa. Actius, actualment, dins del programa, uns 700. Dins d'Eivissa i Formentera. I professorat, que nadie es pregunta per el professorat, s'han format uns 500 d'Eivissa, perquè aquesta formació l'han fet per al professorat d'Eivissa, ja que en Formentera sí que tenen un equip i és més petit, tenim menys patologies i és molt més fàcil adaptar els horaris per poder-ho fer.
I com han rebut els docents? Perquè la seva formació i actuació ràpida es poden salvar vides, però realment no és la seva tasca, la seva feina.
No, la seva tasca no és, com no és la tasca, si deim això, de ningú, no?
No, sí, sí, evidentment.
Una situació d'auxili que és deure de tothom. I que volem fer, bueno, pues que com tenim un conveni entre les dues conselleries, la d'Educació i la de Salut, on està aquest programa de Correduca Salut i dins d'aquest programa l'alerta escolar, que ens indica 5 patologies que necessiten d'una actuació ràpida i urgent per a salvar la vida d'aquest alumnat, pues en aquestes patologies que, si es passarà al carrer, haurien d'actuar també, pues en aquestes patologies en les que estem formant el professorat, el duim formant molt de temps, però aquesta és la primer cop que hem fet una formació a l'hospital en tant de professorat, i que, a més, tenen una documentació darrere signada per els equips sanitaris, pediatres, enfermeres, per les famílies, per poder actuar. ¿Vale? Entonces, bueno, clar, jo crec que ha estat pues, molt profitosa perquè han fet 3 hores de formació, és el que vos dic abans. Estàvem fent uns 40 minuts, més o menys.
Clar, està positiu. A més, com jo deia abans, a lo millor m'he expressat malament, és a dir, no és la seva tasca perquè no tenen la formació suficient, però lògicament supos que ha estat una rebuda molt guapa i amb moltes ganes de grans professionals per poder ajudar davant d'una situació d'emergència, que a lo millor no s'havia entès.
Sí.
Mònica, quines són aquestes 5 patologies que deia vostè tan importants, que necessiten aquesta actuació ràpida?
Mira, tenim, sí, replegades dins de lo que és l'alerta escolar. Totes elles tenen un pla d'actuació específic i, a part, individualitzat per cada alumne en les seves característiques. Aquestes patologies seran l'asma moderat greu, les al·lèrgies que poden produir anafilaxi i epilèpsia o convulsions. Aquestes 3 patologies que no han fet aquesta formació massiva són patologies que la formació és un poquet més senzilla. És més fàcil d'ensenyar, un poquet més fàcil d'explicar i en aquell temps que tenim era suficient. I després estan les cardiopaties congènites, que no totes estan dins del programa, algunes i altres no, i algunes estan a necessitat de desfibril·lador al centre escolar. I les diabetes, que totes estan dins del programa, i l'actuació en la que nosaltres fem molta incidència és la hipoglucèmia, que és la que realment produeix, pot produir una situació greu per a l'alumnat. També parlem de la hiperglucèmia. Ara bé, ens centrem en aquesta actuació urgent, que és l'actuació davant hipoglucèmia.
Perquè, clar, no tothom sabria reaccionar davant d'una hipoglucèmia, com diu vostè, una hiperglucèmia i amb una cardiopatia, per exemple, al carrer. Està beníssim que se pugui formar el professorat que està dia a dia amb aquests alumnes.
Sí, no tothom sabria actuar, com tu dius. Són formacions, la reanimació cardiopulmonar bàsica crec que seria algo que hauríem d'aprendre tots a l'escola
sí.
I que tota la població estiguera formada perquè salvaríem moltes vides. Entonces pensem que és una forma de començar a distribuir aquest coneixement i, bueno, a part de formar el professorat, sempre des del sistema sanitari oferint formacions per a formar a l'alumnat i tot. O sigui que estem en actiu constantment i en comunicació amb el sistema sanitari, amb el sistema de salut i fer informacions també a l'alumnat per això, perquè estiguen formats i poder tenir una actuació davant una aturada cardíaca.
Clar. Mònica, que destacaria del gran equip formador de 14 infermers i infermeres?
Bueno, jo crec que la seva professionalitat, el com s'han ficat en aquest projecte, han dedicat moltes hores del seu temps lliure per a formar, per a preparar, com s'han preocupat del mínim detall, de que el professorat se sentés còmode, de que estiguem bé, de com han anat pensant, com fer els tallers pràctics per arribar millor. Hem tingut un pacient expert, Pepe, un pacient expert amb diabetes, que ha vingut, que els ha ensenyat de primera mà el que és ser un pacient, com se sent, que és un sensor. I, bueno, jo crec que entre les 14 infermeres que han estat, hem pogut barrejar moltes infermeres de molts de centres que hem hagut de treballar conjuntament. Àngela, l'enfermera de la consulta de pediatria, que per ella passa tot l'alumnat amb patologia d'aquest tipus. O sigui, jo crec que per ells ha estat molt positiu i, bueno, veurem les avaluacions, però ara mateix vos dic que tothom, tant el professorat com les infermeres que han participat, ho han vist com algo molt positiu poder formar-se i tenir aquest temps, que són 3 hores sense estar pendents de comencem a les 8 i 10, a les 9 menys quart hem d'acabar que ve l'alumnat i aconseguir formar-los abans de que comenci l'alumnat. A la qual cosa aquests professors, quan l'alumnat ha començat, ja estaven formats i ja podien actuar.
Clar.
I s'ha convidat a tots els centres escolars d'Eivissa.
Clar. Mònica, a més, el que està clar, com dèiem, és que els mestres conviuen moltes hores amb l'alumnat i com més format estiguin, millor. No oblidem que les escoles ja compten algunes en la figura de l'infermera i del psicòleg, la qual cosa també és important. M'agradaria demanar-li què n'opina vostè personalment. Hauria d'haver al Manco una infermera per centre escolar obligatòriament al Manco per fer formacions conjuntes amb el professorat i que no s'oblidi aquesta formació que es continua.
Bueno, jo vols dir que encara no tenim la figura de l'infermera escolar establerta a la nostra comunitat. Sí, tenim la del psicòleg educatiu. Uh-huh. El psicòleg educatiu, com sabeu, va entrar i crec que és una figura superimportant. L'infermera escolar, hi ha comunitats que l'han començat i que la tenen, nosaltres no la tenim. El que passa és que jo sí que vull aclarir això. Jo estic a favor que hi hagi una infermera escolar, sí. Ara bé, no és real la dada de que puguem tenir una infermera escolar per centre. Les comunitats que ho han ficat en marxa tenen una infermera escolar per cada 3 o 4 centres. Què vol dir això? Sí. Que sí, que és un recolzament important als centres educatius, sí. Que estarà allí per fer les formacions, sí. Ara bé, quan passi algo, no sempre estarà aquesta infermera escolar. Haurà d'actuar el professorat. Dit això, sí que tenim infermeres als instituts, que suposo que és la figura aquesta que feies referència, que són les de consulta jove, que estan un cop normalment a la setmana, la quantitat de temps que està dependrà un poc de la necessitat de cada centre, i sí que estan allí amb una consulta oberta perquè l'alumnat puga consultar amb elles. I això ho tenim a tots els instituts, tant d'Eivissa com de Formentera.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Mònica Allen, per aquesta entrevista, per aquesta explicació. Infermera i gestora de casos pediàtrics i coordinadora de Core de Casalut. Fins una altra i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Espanya hi ha 9,2 milions de cans registrats en xip i a les Balears 400.000. El millor amic de l'home pot ajudar a la nostra salut física i mental i ara abordarem la nostra convidada Pilar García. Fins ara mateix.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és Dial.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El destí Postres en joc!
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Ens seran ja l'entrevista presencial de la setmana als estudis d'IB3 Ràdio, aquí, a Vida Saludable. Avui volen posar en valor la figura del manescal, del veterinari, més concretament del etòleg, que és l'expert en comportament animal.
I per això comptam els nostres estudis amb Pilar García, llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona el 95. Ella és veterinària clínica de petits animals del 95 fins al 2020. És també màster en etologia clínica el 2014, des del 2015 fins al 2020, quan va començar a treballar de clínica i en la medicina del comportament. Des de fa 4 anys ja manté una dedicació exclusiva a la medicina del comportament del ca i del moix.
Molt bon dia, Pilar García. Benvinguda a Vida Saludable aquí a IB3 Ràdio. Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
A veu, ens agrada molt fer molta pedagogia. Que quedi ben clar, els veterinaris sou sanitaris. Jo crec que la societat encara no ho acaba d'establir, això, no?
Bueno, jo crec que els ciutadans ho tenen més clar, i crec que sí, que pensen que som sanitaris, però les administracions públiques són les que no ho tenen massa clar, de moment.
Falta, no?
Sí. Hem de... Bueno, és que tenim un paper molt important a la salut, perquè la salut animal i humana està completament interrelacionada. O sigui que sí, falta que mos, bueno, que mos tinguin en compte, efectivament.
Més aprenentatge. A veure, què és un etòleg? Millor vostè que ningú per explicar-ho, perquè el primer dia que m'ho van dir m'ha costat entendre-ho, ara ja ho tenc molt clar. No confondre amb enòleg.
Efectivament, no confondre amb enòleg, ni amb teòleg, que també és un altre... Bueno, l'etòleg és el que estudia la conducta animal, en general, o sigui, de qualsevol animal, inclús de les formigues, o sigui que...
pot ser silvestre.
És l'estudi de la conducta animal. Després, l'etòleg clínic seria el veterinari etòleg, que el que estudia és la medicina del comportament, els problemes de conducta que tenen els animals i la prevenció dels problemes de conducta també, per supost.
Pilar, tots els cans i moixos són iguals? Què varia en el seu comportament?
Pues són molt diferents. Quasi podríem dir que, com les persones, que som tots diferents, igual tenim, sí que tenim, com a patrons de conducta, tots els animals tenim uns patrons que se repeteixen, però després a nivell individual tenim el que seria el temperament, o les persones que es diu la personalitat, pues, cadascun és diferent. De dins que després sí que, per exemple, hi ha races que tenen unes conductes que se repeteixen perquè, de qualque forma, els humans hem intervengut i hem cercat unes conductes i després han reproduït aquella raça que tenia aquestes conductes o aquell individu i el que han fet és genèticament perpetuar una conducta. Llavors, després sí que tenim a cada raça com uns rasgues o unes conductes que se repeteixen.
Com, per exemple, les races de cans potencialment perilloses, podria ser?
No, això és molt diferent.
És diferent.
Però, per exemple, els cans pastor, per exemple, el border collie, que igual tots tenim a la memòria el que fa un border collie en les ovelles, que fan com aquesta conducta de pastoreo. Llavors, això ho tenen? Ho tenen com a escrit en el seu genoma i tots els border collies repeteixen la conducta, encara que és vera que per fer-la d'una forma determinada han d'aprendre des de joves per imitació en sa mare, es pare, o a més. El tema dels cans PPPs és un tema com molt conflictiu perquè això és com una etiqueta
a la raça, no?
Que li hem posat nosaltres uns cans que tenen una mossegada més perillosa. Són cans de pressa i tenen una mossegada més perillosa. Però no són ni més agressius ni tenen una conducta més agressiva, simplement tenen una mossegada més greu.
Els perillosos són els propietaris, a vegades.
Bueno, molt
no sobre educar-los, no?
Molt de pics. Sí, a part de l'educació... hi ha altres coses que intervenen, no? Com són pues, des de l'embaràs de sa mare, com sa criança des de que neixen, quina socialització tenen, quins contactes tenen aquests animals. Hi ha una part de genètica, també. Hi ha molt de factors que influeixen en sa conducta d'aquests animals.
Es pot ensinistrar un comportament del ca?
Es pot ensinistrar un cap perquè faci una conducta, o sigui, perquè llegui, o perquè aprengui a pujar una banda i que segui i esperi. Això se pot ensinistrar perquè fas un aprenentatge i fas un modelat, no? Un moldejat, de qualque forma, perquè aprenguin alguna cosa i tu li mostres a fer-ho. Això és l'ensinistrament, mostrar fer conductes. Una altra cosa és que un cat tingui un comportament problemàtic o que molt molesti que lladri i que deixi de lladrar o que deixi de tenir por, per exemple, a persones, això ja no se pot ensinistrar. Això s'ha de manejar en diferents estratègies i eines, però no se pot ensinistrar com a tal. No sé si m'he explicat.
Sí, sí. Quan els cans són abandonats o maltractats i tenen una nova llar, ho ha dit vostè, tenen por... això costa tornar a reequilibrar l'animal?
Sí, és molt variable tant com animals tenim i la història que tinguin i en quin context... perdó, en quin ambient, en quin entorn han viscut... I després, com ha afectat aquest animal estar dins una gàbia sense contacte o amb poc contacte. De vegades, segons l'animal, no se poden treure massa. O sigui que la veritat és que és molt variable. Depèn tant de tant de factors que és difícil dir, però, per supost, se poden fer moltes coses en cada animal I el que seria més important és tenir una informació prèvia d'aquest animal, de quines característiques de vida ha tingut, per després trobar la millor casa o el millor adoptant, el millor entorn, perquè sigui més fàcil adaptar-lo. Però, per supost, que se poden aconseguir moltes coses i interessant que sigui amb un professional que t'ajudi si és que hi ha un problema. Mm-hmm. Perquè de vegades simplement és que s'han d'adaptar a la nova família, en el nou entorn i ja està, i no necessiten més.
Pilar, l'hem convidada per xerrar també d'aquesta aportació del ca a l'home pel que fa a la seva salut física i mental. Començant per la física. El fet de tenir un ca ja ens obliga a mantenir una activitat física mínima, de sortir 3 vegades al carrer, esquifar un passeig perquè hi ha cans més moguts que necessiten activitat i van a qualque parc més encara, fins i tot hi ha qui fa esport i corre amb el seu animal. És a dir, ja és positiu per l'estat físic.
Sí, efectivament. Jo sempre dic que els cans mos treuen a passejar, no? O sigui, mos fan sortir, mos fan caminar. O sigui que sí, efectivament, per benestar i per l'estat físic. Després es verà que hi ha cans que passegen i hi ha cans que no volen passejar. O sigui que després depèn de l'animal i igual és una rutina i un entrenament de tots dos, tant de la persona com del ca. Però sí, està clar, prenem el sol, feim exercici, o sigui que s'alliberen endorfines, dopamina, serotonina, o sigui que és bo per la salut física i mental. Això està clar.
I també ajuda en la socialització. És habitual que els amants dels cans xerren al parc, entre veïnats, es juntin.
Sí, 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 fan grupets i queden. Per exemple, en el barri on jo visc, a Sant Agustí, a part de que molts veïm bueno, per les places i de més, tenen grups i queden en el bosc, perquè tenim un bosc a de vora, i allà s'ajunten els cans, les persones socialitzen, o sigui que efectivament és que t'ajuda a socialitzar i t'obliga un poc a socialitzar, o sigui que és molt positiu.
I seguint amb aquesta línia, més coses en la gent gran, per exemple, que combat la solitud no desitjada, hi ha persones, de fet, viudes que són l'única companyia que tenen.
Sí, o sigui, la companyia és incomparable. O sigui, realment tens ganes de tornar a casa, estar amb ells, te fan tenir rutines. Com que els has de cuidar, això fa que tinguis rutines i que t'esforcis i que tinguis una motivació diària. O sigui que també és molt positiu. Hem de pensar també que la persona ha de voler adoptar o conviure amb un ca. O sigui, el que sí que no han de fer és dir, ai, està tot sol, au, li duc un ca. O li regal, això no, perquè han de voler, realment és una responsabilitat important. Després també te limita, perquè per fer un viatge, pues, has de deixar el ca, pues, en qualcú, o un puesto que tu quedis tranquil. Clar. O sigui que també és vera que han d'anar alerta de que la persona ha de voler compartir la seva vida amb un cas. Són 15 anys, si tot va bé.
Més o manco.
Si tot va bé, són 15 anys de conviure amb un cas. Llavors, aquesta persona ho ha de tenir molt clar, també.
De fet, els cans fan companyia, aporta moltíssim a una família, també responsabilitats. Ho ha dit vostè, a vegades els fills te demanen un ca, jo el passejaré. No, és vera, són els pares i mares qui ho acaben passejant, no és vera?
Efectivament, efectivament. O sigui, els pares mai han de pensar que els nins se faran càrrec. Sí que és molt bo com a donant als nins petites responsabilitats de vengues de matí, te toca a tu, o sigui, petites com a rutines de pues, alimentació, però la responsabilitat final és dels adults. I els adolescents normalment tampoc no se fan molt de càrrec. Depèn, eh? Després hi ha nins molt responsables i sí que ho fan, però són els pares o les persones adultes les que s'han de fer responsables i és una feina i has de dedicar temps, depèn de l'animal. Els moixos, en aquest sentit, també són un animal de companyia que aporta moltíssim i molta companyia, però no has de treure a passejar l'animal, si queden tots sols no hi ha tant de problema. O sigui que el moix És un animal de companyia molt adequat segons les característiques, com sempre, de la família, de la persona i de més.
I Pilar, en una família nombrosa, quan el propietari o la propietària arriba a casa, sempre se diu, ningú m'ha rapat cap meva quan s'acusa.
Això està claríssim.
Com així?
Així són els cants. És que són així. Jo crec que és per això que... Bueno, és per això que tenim aquest vincle amb Escà. Hi ha molt de moixos que també reben. No tots, eh?
Ja, yeah, alguns són més independents, eh?
Sí.
Tenen aquesta fama, els moixos, de no ser... Com els cants, de no ser tan carinyosos, sí, de no pujar tan damunt. És així?
Sí, són diferents, però és que després és el que passa, que és que tenim individus, i en el final, o sigui, jo quan arribo a casa meva, sempre s'acusa, per supost, però molt de pics, la moixa també està allà, esperant, depèn de l'hora, perquè si era una hora que ella dorm, pues no vendrà.
Perquè espera, és un model de moix, no moixca, que n'hi ha. Diu, hi ha gent que et diu, no, és que el meu moix és com un ca. És estrany, però existeixen.
Sí.
Però és que no interactuen tant amb l'humà, els moixos, com els cans. Però és que no són tan intel·ligents.
Quan
no
volen res.
No n'he tingut, eh? No, xerdes del desconeixement.
Pues depèn, però n'hi ha que interactuen moltíssim i n'hi ha que menys. O sigui, és vera que en el final tens individus i, bueno, t'has d'adaptar.
Clar.
Recordin, nostres oients, que estem abordant la figura del ca, el millor amic de l'home en la nostra salut. Ens fa companyia, combat la solitud no desitjada, rescaten persones i també són els ulls, els sentits i els acompanyants o àngels de la guarda de les persones amb necessitats especials. Per exemple, la ONCE a Espanya té 900 cans guia. A Espanya hi ha prop de 9,2 milions de cans registrats, a les Balears 400.000, i algun d'ells són cans policia o cans de recerca. És el cas del nostre següent protagonista, Mica, saludant ja el policia Manu Sánchez, del grup de rescat de Mallorca, amb àmplia experiència en catàstrofes, on en la seva cursa Mica ha rescatat persones o cercat cadàvers, per exemple, el terremot de Turquia o el drama de la Dana de València. Molt bon dia, Manu, com està? Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, bon dia, què tal, com va? Va bé.
Bueno, com són d'importants els cans en tot el món a l'hora de rescatar persones, Manu?
En principi donen molt de cariño, perquè són, tenen vida i s'han de mirar, de tenir-los cuidats, fer-los les hores que toquen, no tenir-los fermats tot el dia, passejar amb ells, solucionar-los molt, perquè han de sortir en tu a un bar, a puestos, on te deixin, perquè avui en dia no te deixen entrar a qualsevol puesto, on que diguis que és de recerca, no l'entenen. Però, bueno, en principi, el que has de fer pues, és tenir-los ben cuidats, sobretot, són com un bueno, per jo és un familiar més, i, bueno, te donen estima sempre que ho necessites, i la veritat és que, bueno, per jo, la meva cursa és algo, bueno, és algo increïble, perquè he estat a Marroc, Turquia, la Dana, altra gent, viva, morta, llavors, això per jo ara ja té 8 anys, complirà 9 anys pel novembre, i, bueno, en principi, bueno, li tenc que ara que substituir amb un altre, però ella té una vida, pues, molt bona, perquè la trec cada dia de matí, de calespora, dos dies, després faig entrenament amb ella, passeig, i bueno, ara ja pues, és un altre tema, però bueno, en principi molt bé.
Manu, la seva cosa amiga va participar, per exemple, a l'operació que va acabar trobant els germans famosos de la Dana, que varen ser arrossegats de les mans, pobret, d'un pare. Sí, és molt complicat aquest entrenament per trobar persones,
bueno,
o cadàvers?
Bueno, jo m'he dedicat a... En principi és un poquet cada dia de socialització, després també un poquet de, bueno, de, a part de socialització, d'entrenament, de... Bueno, jo l'he dedicat al principi un poc més que més en van, perquè ja després són 5 minuts cada dia. Si dediques 5 minuts cada dia, el ca o la cursa vol estar en tu, o sigui, vol entendre a la persona. El que nosaltres no dedicam ni un minut amb ells. I això és el que passa, que per això ells interactuen perquè volen entendre el llenguatge nostre, però no, nosaltres no volem entendre ells. I llavors és el problema que tenim avui en dia. Però els animals no se comuniquen xerrant, com nosaltres. Se comuniquen pues ense mirada, gestos, i això és el que tu has d'entrenar un poc, només. Però ja, en el final, con poc entrenament, fa el que tu vulguis. És que realment, si dediques un poquet de menjar i un poquet de dedicació, el que t'entén, el que tu vulguis fer, lo fas amb ell. I si, que, si te maltrates, que no lo seu, sempre no te guarda rencor. O sigui, és algo impressionante. Perquè si tu fas, le fas mal a qualsevol persona, tindrà això de que diu, no te vol ni veure, tal qual. Però és que sempre t'atendrà bé i sempre te farà... sempre estarà de volum. Mm-hmm.
Manu, tu em vas dir un dia, la meva cosa s'ha ficat a llocs que jo no me ficaria per por. Som molt fidels i donarien la vida pel propietari.
Sí, sí. Hombre, jo, quan diguem això, pues, m'emociono un poc perquè és veritat que hem estat actuacions que a la millor he pensat, ostres...
Més aquí... no torna. Mm-hmm.
Exacte, o sigui, això, pues, cada que el penso, dic, ostres, he arriscat, no he arriscat, és que he fet això per treure vides, però que és la meva cosa, i jo també, perquè potser n'hi ha puestos que la cosa se pot ficar perquè se fiquen arrastrant, i nosaltres potser no, i després pot sortir, que nosaltres tampoc. A vegades hem tingut que posar aquí a de fil per poder sortir, perquè se pot anar darrere de la cursa per poder sortir, perquè ella pot sortir, i sap sortir, però no, nosaltres, i tu imagines un edifici molt gran, en el que tu t'imaginis un camp de futbol, tot tirat en terra i huecos, i tu t'entres per allà. Si et toques algo que no toca, pot caure la part que queda...
T'enfonsa.
En peu, sí, sí. O sigui que realment, la veritat és que és emocionant fer aquesta feina perquè ajuda a la demés, però també pensa que te pot quedar. Això és una cosa que nosaltres tenim assimilat sempre, que, bueno, és la policia igual, no? És la feina, cada dia sortim i no saps què pot passar. Sempre nosaltres, el servei, el 99%, ajuda a les persones. 99. El que passa que, claro, si hi hem veu a vegades d'una altra forma, no? Perquè, claro, quan li toca a la butxaca, a la gent no l'agrada, no és mal. Però, bueno, el tema és això, que la veritat és que està complicat la situació, lo vinc de dins, llegarà una emoció perquè me contant aquestes coses, no sol contar molt aquestes coses perquè després de, a més, de fer aquestes coses que li ajudes, també està la part negativa, que és el recordament d'aquesta gent que has trobat,
de
malament, de nins, i això, doncs, pues, no agrada. I a vegades has de sortir d'aquests pensaments per no...
Que no t'afecti, no?
Sempre, exacte, perquè si no, ens perdrem, perquè diries, què fem aquí? O què és això? Que estem aquí i en una estona no som ningú, i tot això. I millor no pensar. I disfrutar és viure, perquè si no, és complicat.
I la darrera, aprofitant que avui tenim una manescal no veterinària aquí als estudis de ràdio, Manu, hem vist com després d'unes operacions on la cursa ha fet molta feina, el primer que fan aterrar vostè és dur el veterinari per aquesta revisió, veure com es troba, no?
El primer, clar, el primer... És que nosaltres, quan estem en qualsevol puesto, a Turquia, a Marroc, nosaltres donem botiquín per nosaltres. Hi ha ambulàncies per nosaltres. Nosaltres tenim el curs que hem fet a l'Escola Nacional de Madrid, ¿vale? Protecció Civil, el curs de primer segon auxiliar de veterinaris, que tenim unes nocions per si tenim que fer una, no sé, una intubació, fer RCP o un TAC. Perquè, clar, nosaltres tenim aquesta possibilitat de que sí, ens ajudin, però estan tots sols i allà no hi ningú. Llavors, nosaltres no ens hem de preparar per ajudar el cap, perquè si el cap no fa feina o està fotut, nosaltres ja podem replegar i mon anar. Perquè ja, claro, és treure escombros i això se'l fan les màquines. Les màquines, si fan un moviment i tiren algo, maten a la gent. Per això t'he dit que la cursa, o els cans, en aquest cas de la cursa, fan una feina extraordinària, perquè poden fa en soró, troben aquesta persona en el puesto exactament on és, i nosaltres podem, si està viva, podem socórrer aquesta persona i que, bueno, que donar-li una altra oportunitat, no?
Però
sí, si no, és que la màquina entra i ja tot el que du és escombra.
Molt bé, Manu Sánchez. Gràcies per aportar avui a Visuable el seu testimoni amb cans de rescat i fins una altra. Una abraçada forta.
Una abraçada forta. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Fem una petita durada i tornant ja a la recta final de Vida Saludable a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Seguim a l'entrevista presencial a Vida Saludable i tornem amb tu, Pilar. Impressionant com els cans ajuden a les persones invidents a rescatar persones, com xerràvem ara amb en Manu, o cadàvers atrapats i localitzar-los. I també en salut pública, perquè ensumen droga. És així?
Bueno, és que el que ensumen els cans no ens poden fer una idea. Ells veuen, perdona. Nosaltres veiem el món en sos ulls, ells en son as. O sigui, realment per ells el món és, són olors. Llavors, bueno, pots aconseguir coses increïbles, però per supost, drogues, persones, cadàvers, també. I després, també poden ensumar diferents substàncies que inclús costa de vegades saber quines són, relacionades amb malalties, hi ha certs càncers que poden detectar. Després poden detectar també les baixades de la glucèmia i ajudar persones diabètiques. Poden detectar moltes substàncies i ajudar molt de contextes amb salut, persones que tenen problemes de salut.
Simplement en solfacte.
En solfacte. El que passa que el que de vegades és difícil, perquè aquestes feines se fan en grups multidisciplinars, on normalment hi ha metges involucrats i altres professionals de laboratoris, perquè el que intenten saber és quina substància detecten, i de vegades no ho sabem ben bé, perquè el que fan és agafar diferents secrecions de la persona malalta i li exposen a l'animal aquestes secrecions perquè després ells puguin diferenciar entre una secreció quan té una hipoglucèmia i una secreció quan no té una hipoglucèmia aquesta persona. Uh-huh. De forma que després, quan té hipoglucèmia, pugui avisar, perquè després s'ensinistra, i això sí que és un ensinistrament, perquè avisi d'una forma determinada, o tocant a la persona, o lladrant, o duguent de qualque banda d'insulina, per exemple, no? Llavors, i de vegades, el que no s'arriba a saber és quina substància detecten concretament. Però, bueno, tot això se fa amb equips multidisciplinars perquè és una feina complexa.
Uh-huh. I és difícil aquest tipus d'entrenament? Sempre s'ha tingut la sospita darrere fins a on arriba a ser ètic o moral aquest tipus d'entrenament?
Claro, bueno, en aquest sentit, des de luego que els etòlegs veterinaris i es GEMCA, que és un grup d'AVEPA, que és del territori nacional, sempre divulgant, perquè tot el que sigui aprenentatge, ensinistrament, sigui pensant en el benestar de l'animal, respectant de l'animal i que mai s'empri cap tècnica punitiva. I no, per, pues bueno, pot haver professionals que no ho facin d'aquesta forma. Jo penso que cada vegada n'hi ha menys que empren tècniques punitives. I no sé si estaves... No sé si quan me deies això pensaves en lo de si se'ls subministren drogues.
És un rumor.
Això és completament mentida. O sigui, realment l'únic que se fa és mostrar a l'animal lo que... El que se fa en l'animal és que discriminin diferents olors i que davant de cada una de les olors que se li mostra, l'animal faci una conducta diferent. O sigui, pues, quan li, jo què sé, cocaïna, per exemple, quan t'ensumes cocaïna t'has de seure a davant i t'has de seure cada vegada que l'ensumes. I simplement se discrimina perquè el que després se'ls fa és... A la vegada se'ls donen diferents olors perquè discriminin quin olor és la que estem ensinistrant perquè detecti. I llavors, jo que sé, se posaria cafè, cocaïna i qualque perfum, per exemple, i l'animal ha d'aprendre que només volen que mos doni la senyal quan ensuma la coca. Després també es verà que no tots els cans serveixen. Se fa una selecció dels cans i inclús després d'aquesta petita selecció, perquè normalment les persones professionals que fan feina amb animals ja tenen, de diferents criadors, tenen línies que saben que són bons pues, donant aquestes conductes. I després, vale, tu amb els quissons, perquè normalment fas feines amb ells des de quissó, amb els quissons comences a mostrar conductes i n'hi ha que serveixen i n'hi ha que no. O sigui, després, realment, no tots els cans són bons per fer feina.
Clar. Sí. En el cas dels cans d'assistència mèdica, quan xerràvem que serveixen pels malalts en diabetes, també alerten de les crisis epilèptiques, és així?
Sí, també. És vera que també ho poden detectar. És vera que no he llegit cap estudi concretament en aquests malalts, però penso que sí que també és algo que poden detectar perquè ho fan en nins. Ho fan en nins, que també els avisen. I el que deia, que aquí lo difícil molt de pic és saber quina substància concreta estan detectant. Però sí, també se fa feina en aquest sentit.
I a més, tornant als beneficis en la nostra salut, sí que està demostrat amb estudis que els cans i els moixos redueixen l'estrès i l'ansietat dels propietaris una vegada estan amb ells, els toquen, els acaricien, els atreuen... És a dir, això sí que està demostrat.
Sí, això està demostrat. Tampoc no hi ha tant d'estudis i n'hi ha que són un poc mixtes. Però està demostrat que simplement el fet d'acariciar pot reduir la pressió arterial i, per supost, el benestar que te produeix l'alliberament de diferents hormones i neurotransmissors quan t'estàs acariciant. Després, també, només de mirar els animals, s'allibera oxitocina, que l'oxitocina també és una hormona que està molt relacionada amb el benestar. O sigui que sí, és que només d'estar amb ells ni siquiera acaricien-los, però després, quan te'ls acaricies, encara te sents o te pots arribar a sentir millor. Sempre i quan t'agradin, tinguis un vincle i de qualque forma per tu sigui agradable estar amb animals, perquè és el que dèiem. Després, a cada persona hi ha un animal o una experiència que li fa estar més tranquil i sense ansietat, que després hi ha una persona que el que més li agradaria seria mirar uns peixos com estan de
nedant
dins un aquari.
La darrera pregunta, que només queda un minut. Creu vostè amb el vincle?
Hombre, sí, per supost, per supost. En els animals te refereixes? En els animals, sí.
Se genera.
Se genera aquest vincle d'una banda i de l'altra. Sí.
Perfecte.
Sí, sí, sí.
Què li va semblar fa 40 anys Laika, la famosa cusa, que va viatjar a l'espai?
Pues,
avui seria impensable.
Avui seria impensable. La veritat és que fa relativament poc, perquè era una història que coneixia de segona, no? Bueno, algo que tenies en el cap, i fa relativament poc vaig llegir el que va passar. I, bueno, la veritat és que es cor...
Poc cruel.
Sí, molt cruel, sí.
Pilar García, etòloga clínica, veterinària, gràcies per estar avui a Vida Saludable i fins una altra. Gràcies, Laura Calfat, ens acomiadem amb Mecano i en Laika. Una nueva luz apareció. Nadie pudo darle una explicación al asomo del nuevo sol. Si hacemos caso a la leyenda, entonces tendremos que pensar que en la tierra y en el cielo una estrella más. Y en el cielo una estrella más. Son las dos.